Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez assegura que la guerra amb Iran és un error extraordinari i també afegeix que pagarem les conseqüències. El president espanyol demana compareixer al Congrés per explicar la postura espanyola en el conflicte. Jordi Fortià.
Sánchez ha defensat la compatibilitat d'enviar una fragata a Xipre i el no a la guerra. Ho ha dit a la cimera que ha mantingut avui amb el seu homòleg portuguès Luis Montenegro a Huelva.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Els bombers busquen el conductor d'una furgoneta que ha arrossegat el riu Mugent a Llinars del Vallès.
Alguns rius superen el llindar de perill per la pluja. Entre els que més han crescut hi ha el Ter, el Ges, la Tordera, la Muga, el Gurri o el Brugent, i s'ha tancat l'accés al parc fluvial del Besòs.
600 milions d'euros en polítiques d'igualtat depenen de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. La prioritat de la conselleria és la lluita contra la violència masclista.
Així ho ha advertit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en declaracions a la xarxa quan falten dos dies per la celebració del 8M.
Una de les coses que hem fet en aquest pressupost és incorporar la perspectiva de gènere i, per tant, hem avaluat totes i cadascuna de les accions de diferents departaments que impacten directament en la igualtat real de les dones, i això són més de 600 milions d'euros. El meu departament, 113, més de la meitat, 50 milions d'euros, més de 50 milions d'euros, van destinats a l'erradicació de les violències masclistes. Per nosaltres és la principal prioritat.
En Cultura arrenca aquest vespre el 45è Festival de Jazz Terrassa i ho farà amb el concert inaugural a la nova Jazz Cava del trompetista Oriol Vallès i la saxofonista Irene Roig.
Es podrà seguir per Canal Terrassa i la xarxa Més a partir de les 8.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El concert d'Oriol Vallès i Irene Reig uneix les dues bandes en un quintet únic amb Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, que combinen la música més original amb la reinterpretació dels clàssics de sempre.
I en esports, Toni Castro s'està disputant la Copa de la Reina de Waterpolo a Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial pel temporal de llevant que ens afecta. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, déu-n'hi-do aquesta llevantada que està portant pluges generals i molt abundants. Ja tenim registres que des d'ahir al matí han passat dels 250 litres per metre quadrat en alguns racons del Montseny, també 200 litres per metre quadrat al massís del Port, a les Terres de l'Ebre, o 140-150 litres per metre quadrat a la Garrotxa, al Ripollès i al nord d'Osona. No cal dir com baixen molts rius de Catalunya i els pantans estan plens. Per tant, la situació encara serà més complicada pel que fa a alguns rius, sobretot de Girona. Aquesta pluja ha de continuar caient amb ganes a l'interior gironí, també al prelitoral en forma de patacs d'aigua intermitents, i quan més cap a la Val d'Aran, aquesta precipitació molt més minsa. La nevada important en alguns indrets com el Cadí, el Port del Comte i també el Ripollès. I aquesta matinada i demà al matí tindrem una nova franja de pluges destacables. Ja demà van a marxar cap al nord, però a partir del migdia una altra vegada plourà bots i barrals, sobretot a Tarragona i a Barcelona. Estem molt pendents a la xarxa.
What is Jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Continua el pols entre Donald Trump i Pedro Sánchez. El president espanyol li ha respost avui al nord-americà que la guerra a l'Iran és un error extraordinari i que en pagarem les conseqüències. Ho ha dit en la cimera que ha mantingut avui amb el seu homòleg portuguès, Luis Montenegro, a Huelva.
Sánchez ha tornat a defensar el no a la guerra i alhora ha enviat la fragata Cristóbal Colón a Xipre per defensar els interessos d'un aliat de la Unió Europea. El president també ha demanat comparèixer al Congrés per informar sobre la situació a l'Orient Mitjà i la implicació d'Espanya en el conflicte. Tot plegat el mateix dia que l'executiu ha rebutjat sotmetre a la cambra baixa l'enviament de la fragata, com li ha reclamat el PP.
Pel president espanyol, la decisió s'ajusta a la Llei Orgànica de Defensa Nacional i no ha de validar-se a les Corts. Jordi Casino.
Des de Huelva, on ha assistit a una nova edició de la cimera hispano-portuguesa, Pedro Sánchez ha aprofitat per reiterar el no a la guerra del seu executiu i per defensar la decisió d'enviar una fragata a defensar un país de la Unió Europea.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Mentrestant, el ministre de Justícia ha recordat que la fragata que anirà a Xipre ja estava mobilitzada en un altre missió comunitària al Bàltic i que l'únic que han fet és modificar la seva ubicació. Des de Brussel·les, Félix Bolaños ha insistit que es tracta d'una missió europea per protegir la part oriental de la Unió. Per contra, el PP considera que l'executiu no pot posar en perill la vida dels militars sense l'autorització de la Cambra Baixa i apunten que aquesta missió no compta amb l'aval d'alguns dels partits que donen suport a Sánchez.
I mentrestant, el govern català preveu definir en dues setmanes un paquet d'ajudes a empreses afectades per la crisi geopolítica. Empresa i Treball han convocat els sectors més afectats a una reunió dijous vinent per avançar en les mesures. UAU, Lleida Ràdio.
El titular d'Empresa i Treball ha mantingut una trobada amb representants del teixit empresarial de Lleida per donar-los més detalls sobre el projecte de pressupostos per al 2026. Sant Pere ha fet esment sobre l'escenari incert que s'obre en el sector del comerç internacional i ha dit que mantindran i ampliaran el pla d'ajudes aprovat l'any passat quan es van anunciar les noves mesures arancelàries de l'administració Trump.
Estem intentant fer una situació del mapa de riscos, de les possibles afectacions. Aquesta setmana que ve ens reunim amb tots els sectors més afectats, els reunim a la Consell. Volem saber el que estan patint, com ho veuen des de la perspectiva de l'empresa. Nosaltres, des d'Acció, ja hem fet un primer estudi de més de 40 pàgines amb el que nosaltres veiem des de fora que pot afectar, però ens volem reunir, tenir doncs un paquet de mesures, tant econòmiques com d'ajuda com d'assessorament, per totes les empreses afectades.
El Consell ha explicat que el conflicte geopolític tindrà uns efectes importants sobre les empreses més dependents de les pujades del preu del petroli i del gas.
I tot plegat mentre Israel multiplica els atacs sobre els països veïns, especialment contra el Líban. Iran amenaça amb una resposta més intensa i generalitzada i Donald Trump exigeix a Teheran la rendició incondicional.
Israel ha intensificat aquesta matinada l'ofensiva sobre Beirut, la capital, feu del grup Hezbollah, i al llarg de la nit han atacat fins a 6 zones del sud del país densament poblades. El nombre de morts per aquests atacs ja supera el centenar. El govern hebreu també manté els bombardejos sobre l'Iran, que ha respost les últimes hores llançant drons sobre edificis residencials a Tel Aviv i Bahrain. També han estat atacats Qatar i l'Aràbia Saudita, que han pogut repel·lir els missils.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, els bombers busquen el conductor d'una furgoneta que ha arrossegat el riu Mugent a Llinars del Vallès. Alguns rius superen el llindar de perill per la pluja i també s'ha tancat l'accés al parc fluvial del Besòs.
17 dotacions, els bombers participen a la recerca d'aquest conductor que es creu que ha estat arrossegat per la riera Giola fins al riu Mugent a Llinars del Vallès i treballen amb drons i amb Mossos i policia local. El pla Inuncat continua activat per la possibilitat encara de pluja intensa i l'acumulació de 200 litres per metre quadrat, sobretot al nord-est del país. El 112 ha rebut 375 trucades relacionades amb les pluges que han generat 268 incidents. L'ACA també ha emès diversos avisos per l'augment de cabals d'alguns rius que han superat el llindar de perill. És el cas del riu Ter, a Sant Joan de les Abadesses, el riu Ges, el Pas per Torelló, el riu Tordera, a Fogars a la Selva, el riu Muga, a Sant Llorenç de la Muga, el Gurri, a les Masies de Roda, o el Burguent, a Amer. També s'alerta del temporal marítim per onades que podran superar els 2,5 metres, sobretot al litoral gironí. Un temporal que, tot i baixar l'intensitat, es mantindrà encara al cap de setmana.
600 milions d'euros en polítiques d'igualtat depenen de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Així ho ha advertit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en declaracions a la xarxa quan falten dos dies per la celebració del 8M. Anna Ruiz.
Una dotació pressupostària que depèn de l'aprovació dels comptes i que en el cas del departament liderat per Eva Menor se centrarà en la lluita contra la violència masclista i a favor de polítiques laborals.
Una de les coses que hem fet en aquest pressupost és incorporar la perspectiva de gènere i per tant hem avaluat totes i cadascuna de les accions de diferents departaments que impacten directament en la igualtat real de les dones i això són més de 600 milions d'euros. El meu departament, 113, més de la meitat, 50 milions d'euros, més de 50 milions d'euros van destinats a l'erradicació de les violències masclistes. Per nosaltres és la principal prioritat.
La consellera d'Igualtat també lamenta que per diumenge vinent s'hagin convocat dues manifestacions a Barcelona. El moviment feminista sortirà novament dividit. Un dels blocs clarament abolicionista no comparteix la crida a la regulació de la prostitució que fa un altre sector. Eva Menor, però, fa una crida a la unitat estratègica.
I la Generalitat commemora aquesta tarda el Dia de la Dona Treballadora amb un acte institucional. Les periodistes Olga Viza i Rosa Maria Calà han fet la lectura del manifest. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Molt bona tarda. En els parlaments d'aquesta tarda s'ha remarcat que fa justament 50 anys que es va donar un fet que va marcar un abans i un després de casa nostra, i és que es van celebrar les primeres jornades catalanes de la dona. La convocatòria era de 3 dies al Paranimf de la Universitat de Barcelona i s'esperava que assistissin unes 300. Finalment van assistir unes 4.000 dones de tots els estrats socials on cadascuna va parlar dels seus problemes i es va proposar solucions. Va concloure dient que tant de bo això serveixi per sensibilitzar i iniciar un camí cap a la igualtat. Així ho explicava la periodista Olga Viza.
Recordar aquell moment no és un acte nostàlgic. La memòria històrica ens permet entendre que els drets a les dones mai no han estat garantits de manera definitiva i que cada avanç ha conviscut amb resistència, reaccions i intents de retrocés.
Amb tot, recordem que aquest diumenge Barcelona acollirà dues mobilitzacions que recorreran els carrers del centre per exigir la fi de la violència masclista.
I aquest matí també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el compromís ferm de l'Ajuntament amb la lluita feminista davant dels discursos d'ultradreta d'arreu del món. Enguany el consistori encoratja a lluitar contra els estereotips. Maite Polo.
Al balcó de l'Ajuntament de Barcelona, una delegació encapçalada per l'alcalde ha desplegat una lona aquest matí amb el lema "Trenquem estereotips". Justament aquesta acció és la que Jaume Collboni demana posar en pràctica cada dia per escurçar el camí que queda per recórrer, per aconseguir la igualtat real d'homes i dones.
La nostra ciutat, Barcelona, alça la veu per trencar les etiquetes que ens fan retrocedir, que validen els discursos de l'odi i de la discriminació i que volen perpetuar les desigualtats. Hem d'anar a la base i trencar tots els estereotips que decideixen per nosaltres, que ens imposen diferències i que limiten oportunitats a les dones.
Collboni ha marcat aquest 8M en un fet històric. El maig farà 50 anys de les primeres jornades de la dona que es van celebrar al Paranimf de la UB en plena transició democràtica. Ha homenatjat el coratge de Giselle Pellicó, de visita a Barcelona, ciutadana francesa, per haver fet públic el seu cas com a víctima del marit que la va drogar perquè fos violada reiteradament per altres homes.
També a les Terres de l'Ebre avui s'ha donat el tret de sortida a la commemoració del 8M amb una declaració institucional a l'Ametlla de Mar. La Cala Ràdio, Francesc Calleu.
La commemoració s'ha iniciat signant el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment a la confraria de pescadors s'ha centralitzat l'acte amb la projecció del vídeo de la campanya institucional del 8M i l'alumnat de l'Institut Candelera ha estat l'encarregat de llegir el manifest. També s'ha projectat un reportatge emès per Ràdio Televisió Espanyola el 15 de juny de 1976 sobre les primeres jornades catalanes de la dona. Yolanda Ferrer, secretària de ha parlat de les prioritats del departament.
L'erradicació de les violències masclistes per oferir, no, que totes les dones que viuen a Catalunya puguin viure lliures la violència i poder atendre-les de la millor manera possible perquè en el seu cas doncs puguin sortir.
L'acte ha continuat amb el testimoni de la periodista Amparo Moreno, que el 76 va coorganitzar aquelles jornades, i una conferència dedicada a la figura de Mari Jordà a càrrec de la doctora Núria Gil, professora de la Universitat Rovira i Virgili.
I tot i la pluja, uns 600 estudiants han sortit al carrer aquest migdia a Barcelona per denunciar la violència masclista i reclamar més mesures contra la desigualtat. El sindicat d'estudiants ha convocat també una vaga feminista a totes les etapes educatives. Esther Minguell.
Sota el lema "ens assetgen, ens violen i ens maten, ja n'hi ha prou", uns 600 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, han fet sentir la seva veu des de la plaça Universitat i fins a Sant Jaume, amb cartells i proclames en defensa del feminisme antifeixista i crides a expulsar el masclisme de les aules. Els estudiants han desafiat el mal temps pel centre de Barcelona. Han defensat les dones iranianes davant l'atac dels Estats Units i han criticat el govern espanyol. Lua Millet és la portaveu del sindicat d'estudiants i la plataforma Lliures i Combatives.
El propi govern central no és feminista, perquè mentre es fa dir feminista, tapa i amaga els casos d'abusos i agressions que hi ha dintre del seu propi partit. I també té una complicitat total amb les institucions hereves del franquisme, que no busquen protegir-nos ni abogar pels nostres drets, sinó que ens exposen cada cop a més violència institucional.
Els estudiants han criticat també la violència cap al col·lectiu LGTBIQ+.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Commoció a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, per dues agressions sexuals comeses en pocs dies al municipi de només 3.000 habitants. Els Mossos investiguen els fets i aquest vespre hi ha convocada una concentració de rebuig.
L'alcalde Ramon Roque ha condemnat els fets, que en principi no estan relacionats.
Per tant, a Sant Joan les rebutgem, les condemnem, les perseguirem com a ciutadans, des de les institucions, i per tant doncs, esperem que les dues es resolguin com s'han de resoldre, i per tant podem passar pàgina, però sobretot no oblidant el que ha passat, i això ens ha de servir perquè entre tots no torni a passar.
Els Mossos han detingut un dels presumptes agressors, un home de 30 anys sense antecedents, per un delicte d'agressió sexual sense penetració, amb violència i intimidació. El segon cas és una presumpta agressió sexual en un domicili del poble fa una setmana. De moment, no hi ha hagut detinguts.
També l'alcalde de Badalona reitera que el govern no repetirà el model de Can Bofí Vell per combatre el sensellarisme al municipi.
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. El Viol assenyala que Serveis Socials està dedicant més recursos que mai a atendre les persones sense llar. L'executiu treballa amb diferents entitats socials per oferir a les persones sense sostre un allotjament temporal acompanyat d'un programa terapèutic que afavoreixi la seva reinserció.
Nosaltres el que volem és treballar de manera conjunta amb entitats socials, que ja ho estem mirant i hem parlat amb ells, de pisos on aquestes persones, a part de poder viure, se'ls faci un programa amb un període de temps limitat d'uns mesos perquè es puguin incorporar els que poden a la societat a fer una vida normal.
Mentre Badalona Cull denuncia una manca de voluntat política per atendre emergències socials i lamenten que el municipi no disposi de cap equipament exclusiu dedicat al sensellarisme.
I els Mossos apunten que la mort de 5 joves a Manlleu va ser accidental per l'incendi en un matalàs per una burilla.
La policia catalana ha acabat les primeres diligències i les ha elevat a la jutgessa que porta el cas. Al lloc de l'incendi no s'ha trobat cap accelerant, ni va haver cap explosió, tampoc hi havia signes de violència. Els cossos dels nois no estaven cremats i tot porta a pensar que van morir intoxicats, com ja s'apuntava. Ara s'ha concretat que seria per la combustió d'un matalàs que hi havia en un altre taster i que va generar fum en un espai petit i sense ventilació.
La Generalitat ha comprat la meitat de la seu del Banc d'Espanya de la plaça Catalunya de Barcelona per 58 milions d'euros per fer-los servir com a oficines. El banc ja instal·larà un nou laboratori tecnològic anomenat Delta que experimenta amb la intel·ligència artificial. L'entitat col·laborarà amb el govern en un programa educatiu de forma financera. Mont Carvajal.
L'edifici del Banc d'Espanya és a plaça Catalunya, banda mar, cantonada amb Portal de l'Àngel. Fa molt de temps que està tancat i en desús. Té 17 plantes i més de 27.000 metres quadrats de superfície. La Generalitat ha comprat 7 plantes i mantindrà la propietat de tot l'edifici. L'operació ha costat 58 milions d'euros. El president Salvador Illa ha assegurat que amb aquesta operació tothom hi guanya.
Avui guanyem tots, perquè acordem entre institucions, perquè posem per davant de tot l'interès general i el bé comú, perquè compartim l'ambició de transformar Barcelona i Catalunya, transformar una política pública essencial com és l'econòmica i transformar els serveis públics. Temps de confrontació a Catalunya, acordem.
A l'edifici també hi haurà el Departament d'Experimentació i Laboratori de Tecnologies Aplicades, Delta, que experimenta amb la intel·ligència artificial. Ja hi treballen 14 persones i enguany se n'incorporen 30 més. El govern i el Banc d'Espanya impulsaran educació financera en l'àmbit educatiu perquè tothom entengui l'economia diària, com ara signar hipoteques, han dit.
IPIMEC demana segregar vies de passatgers i mercaderies en la xarxa ferroviària de Catalunya. Aquesta és una de les principals demandes que reclama la patronal en la seva proposta de Pla Nacional Ferroviari, que compta amb el consens de tots els grups parlamentaris, excepte la CUP i Aliança Catalana, que no han assistit a la reunió. Judit Vallès.
El Pacte Nacional Ferroviari planteja una planificació estratègica integral a llarg termini per resoldre la situació de Rodalies. A part de la necessitat de millorar les inversions i la seva execució, el pacte planteja com a demanda principal segregar vies de passatgers i mercaderies, una proposta que compta amb un ampli consens dels grups parlamentaris. El president de la PIMEC, Antoni Canyete, ha recalcat el greu problema de seguretat de la xarxa ferroviària.
Rodalies és transport de persones i nosaltres el que plantegem és un Pacte Nacional Ferroviari, perquè també en l'àmbit de les mercaderies tenim que tindre la garantia, en aquest cas, de la seguretat de les persones. Actualment les mercaderies passen per on passen, en aquest cas, les persones, i tenim un problema de seguretat.
N'és un exemple la situació al Camp de Tarragona, on hi ha un coll d'ampolla perquè es fa passar per la mateixa via els trens de rodalies regionals i mercaderies. El pacte també es demana una governança de proximitat i la garantia d'unes inversions que, segons la patronal, fa temps que no s'implementen correctament.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. El Departament d'Agricultura inclou Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat a la zona del risc de pesta porcina africana després de detectar-ne un nou cas. En total s'han confirmat 21 nous senglars positius amb la malaltia.
Les noves confirmacions eleven a 216 el nombre total de casos, amb 18 municipis totalment o parcialment dins de la zona del risc. En aquestes localitats està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup. D'altra banda, s'han analitzat 1.700 animals més que han donat negatiu. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha tornat a fer una crida a la calma.
Continuem amb aquesta estratègia de tancament perimetral i de captures, d'augment de les captures, amb tots els mitjans necessaris, amb els drons, amb els tiradors, amb les trampes, etc, etc, etc. D'acord? I sobretot un missatge de calma, confiança, el govern està i desplegarà tots els recursos que faci falta, el temps que faci falta, per defensar el nostre sector agroalimentari, el nostre sector porcí.
I en cultura arrenca aquest vespre el 45è Festival de Jazz Terrassa i ho farà amb el concert inaugural a la nova Jazz Cava del trompetista Oriol Vallès i la saxofonista Irene Reig. Es podrà seguir per Canal Terrassa i per la xarxa Més a partir de les 8 del vespre. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El concert d'Oriol Vallès i Irene Reig uneix les dues bandes en un quintet únic amb Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, que combinen la música més original amb la reinterpretació dels clàssics de sempre. Durant el mes de març, Canal Terrassa emetrà 4 capítols especials dedicats al festival amb una selecció dels concerts més destacats i un monogràfic dedicat al popular pícnic jazz. Dijous, dia 12, es podrà reviure els concerts de bols de Carles Benavent, Guim Balasch, Reunió i Aicea Martí Artu. La resta de dijous a març es podran recuperar concerts com el de Tofu Martínez Blues Band, Dave Holland and Lionel Lueke o Francesca Tandoi Trio, entre molts altres resums. El 2 d'abril el programa estarà dedicat al pícnic jazz. Paral·lelament, el Festival de Jazz ofereix activitats com documentals, exposicions, maridatges o programes educatius.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. S'està celebrant la Copa de la Reina de Waterpolo a Sabadell i els 8 equips que lluiten pel títol són catalans. De moment, ja s'han classificat per a les semifinals el Catalunya i el Sant Andreu, que disputaran demà la primera semifinal. El Catalunya ha superat per només un gol 8-9 al Sant Andreu, al Sant Feliu volem dir, i el Sant Andreu ha guanyat per 8-14 al Mediterrani. El Sabadell ha superat el Terrassa al derbi Vallèsà. Les sabadellenques disputaran demà la segona semifinal d'aquesta Copa de la Reina contra el guanyador del Mataró Barceloneta, que tenim ara mateix en joc. Primers minuts del partit, ara mateix Mataró 3, Barceloneta 2. Waterpolo, demà el Sabadell, el Terrassa i el Barcelona tenen cita als vuitens de final de l'Eurocup masculina. Els sabadellencs tenen a tocar els quarts, els terrassencs tenen opcions i, en canvi, els barcelonins haurien de fer una remuntada èpica. En futbol, a la primera divisió masculina, demà a un quart de 5 de la tarda, el Girona juga al camp del Llevant i a les 9 de la nit el Barça visita Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao. Escoltem l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
They have a fantastic team.
Sí, té un equip fantàstic. Per mi és un dels millors. I bé, no miro enrere als altres partits perquè és una situació diferent i no serà senzill. Juguem fora i tots sabem que a casa són un equip diferent. Això també és el que esperem. El meu equip està bé. L'ambient és un fantàstic i també l'actitud i el rendiment als entrenaments també, estic molt content.
L'Espanyol rebrà dilluns l'Oviedo i a les eleccions de la presidència del Barça el candidat Joan Laporta ha exigit a Víctor Font que rectifiqui el que va dir ahir quan va qualificar el Barça de Laporta com el Barça del passat o el Barça de Negreira o també el Barça de la manca de transparència.
Li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme. Repeteixo, li exigeixo que demani disculpes a tot el barcelonisme. No es pot admetre que qualifiqui el Barça com l'ha qualificat. I respecte al que diu, escolti, les altres opinions pot opinar el que vulgui, però que qualificar el Barça com l'ha qualificat no és admissible.
En bàsquet tenim en joc la jornada de la Lliga Femenina abans de l'aturada per la finestra FIBA. A les 8 comença el duel pel lideratge Fontejau entre l'Espar Girona i el Saragossa i a 8:45 el Cadí La Seu que juga a la pista del Leganés amb el debut del nou entrenador de Pepe Vázquez. Les lleidatanes encadenen 5 derrotes i tenen només una victòria sobre el descens. Escoltem el nou entrenador del Cadí.
Creo que el grupo ha estado muy receptivo a mi llegada. Creo que, bueno, que en esta sesión previa al partido de Leganés creo que las sensaciones son buenas, creo que el equipo ha estado concentrado, creo que ha estado intenso y bueno, poco a poco, ¿no?, construyendo un poco lo que queremos ser y bueno, la verdad que muy contento con este primer día de trabajo y con la acogida de las chicas.
I també en aquesta lliga femenina, l'Atli, ara mateix en joc al partit de la Penya, Araski 60, Penya 59.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
¿Sabías que...?
Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez assegura que la guerra amb l'Iran és un error extraordinari i avisa que pagarem les conseqüències. El president espanyol demana comparèixer al Congrés per explicar la postura espanyola en el conflicte. Jordi Fortià.
Sánchez ha defensat la compatibilitat d'enviar una fragata a Xipre i el no a la guerra. Ho ha dit a la cimera que ha mantingut avui amb el seu homòleg portuguès, Luis Montenegro, a Huelva.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Els bombers busquen el conductor d'una furgoneta que ha arrossegat el riu Mugent a Llinars del Vallès.
Alguns rius superen el llindar de perill per la pluja, entre els que més han crescut i el Ter, el Ges, el Tordera, la Muga, el Gurri o el Volguent, i s'han tancat l'accés al parc fluvial del Besòs.
600 milions d'euros en polítiques d'igualtat depenen de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. La prioritat de la conselleria és la lluita contra la violència masclista.
Això ho ha advertit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en declaracions a la xarxa quan falten 2 dies per la celebració del 8M.
Una de les coses que hem fet en aquest pressupost és incorporar la perspectiva de gènere i, per tant, hem avaluat totes i cadascuna de les accions de diferents departaments que impacten directament en la igualtat real de les dones, i això són més de 600 milions d'euros. El meu departament, 113, més de la meitat, 50 milions d'euros, més de 50 milions d'euros van destinats a l'erradicació de les violències masclistes. Per nosaltres és la principal prioritat.
En cultura arrenca aquest vespre el 45è Festival de Jazz Terrassa i ho farà amb el concert inaugural a la nova Jazz Cava del trompetista Oriol Vallès i la saxofonista Irene Reig.
Es podrà seguir per Canal Terrassa i la xarxa Més a partir de les 8.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El concert d'Oriol Vallès i Irene Reig uneix les dues bandes en un quintet únic amb Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, que combinen la música més original amb la reinterpretació dels clàssics de sempre.
I en esports, Toni Castro s'està disputant la Copa de la Reina de Waterpolo a Sabadell.
I els 8 equips que lluiten pel títol són catalans. De moment ja s'han classificat per als semifinals el Catalunya i el Sant Andreu. El Sabadell també, que acaba d'eliminar el Terrassa i que disputarà demà la segona semifinal contra el guanyador del Mataró Barceloneta, que ara mateix tenim en joc, ara mateix Mataró 4, Barceloneta 2.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb especial alerta per aquesta nova llevantada que ens està afectant. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do aquesta llevantada que està portant pluges generals i molt abundants. Ja tenim registres que des d'ahir al matí han passat dels 250 litres per metre quadrat en alguns racons del Montseny, també 200 litres per metre quadrat al massís del Port, a les Terres de l'Ebre, o 140-150 litres per metre quadrat a la Garrotxa, al Ripollès i al nord d'Osona. No cal dir com baixen molts rius de Catalunya i els pantans estan plens. Per tant, la situació encara serà més complicada pel que fa a alguns rius, sobretot de Girona. Aquesta pluja ha de continuar caient amb ganes a l'interior gironí, també al prelitoral en forma de patacs d'aigua intermitents, i quan més cap a la Vall d'Aran, aquesta precipitació molt més minsa. La nevada important en alguns indrets com el Cadí, el Port del Comte i també el Ripollès. I aquesta matinada i demà al matí tindrem una nova franja de pluges destacables. Ja demà al matí comença cap al nord, però a partir del migdia una altra vegada plourà bots i barrals, sobretot a Tarragona i a Barcelona. Estem molt pendents de la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Adrià Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada la N260 Ripoll per despreniments de roques i un accident. D'altra banda, la C16 a Cercs també detectem 6 quilòmetres de congestió des de Berga, i a la C17 a Ripoll també hi ha un parell de quilòmetres de retencions en sentit nord. Finalment, ja s'ha retirat el camió que va cremar ahir al vespre a la P7, al Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona, però es mantindrà el carril dret tallat per tasques de reparació de la via. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua el pols entre Donald Trump i Pedro Sánchez. El president espanyol li ha respost avui al nord-americà que la guerra a l'Iran és un error extraordinari i en pagarem les conseqüències. Ho ha dit a la cimera que ha mantingut avui amb el seu homòleg portuguès, Luis Montenegro, a Huelva.
Sánchez ha tornat a defensar el no a la guerra i alhora enviar la fragata Cristóbal Colón a Xipre per defensar els interessos d'un aliat de la Unió Europea. El president també ha demanat comparèixer al Congrés per informar sobre la situació a l'Orient Mitjà i la implicació d'Espanya en el conflicte. Tot plegat el mateix dia que l'executiu ha rebutjat sotmetre a la Cambra Baixa l'enviament de la fragata, com li ha reclamat el PP.
Pel president espanyol, la decisió s'ajusta a la Llei Orgànica de Defensa Nacional i no ha de validar-se a les Corts. Jordi Casino.
Des de Huelva, on ha assistit a una nova edició de la cimera hispano-portuguesa, Pedro Sánchez ha aprofitat per reiterar el no a la guerra del seu executiu i per defensar la decisió d'enviar una fragata a defensar un país de la Unió Europea.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Mentrestant, el ministre de Justícia ha recordat que la fragata que anirà a Xipre ja estava mobilitzada en una altra missió comunitària al Bàltic i que l'únic que han fet és modificar la seva ubicació. Des de Brussel·les, Félix Bolaños ha insistit que es tracta d'una missió europea per protegir la part oriental de la Unió. Per contra, el PP considera que l'executiu no pot posar en perill la vida dels militars sense l'autorització de la Cambra Baixa i apunten que aquesta missió no compta amb l'aval d'alguns dels partits que donen suport a Sánchez.
I mentrestant, el govern català preveu definir en dues setmanes un paquet d'ajudes a empreses afectades per la crisi geopolítica. Empresa i Treball han convocat els sectors més afectats a una reunió dijous vinent per avançar en les mesures. UAU Lleida Ràdio.
El titular d'Empresa i Treball ha mantingut una trobada amb representants del teixit empresarial de Lleida per donar-los més detalls sobre el projecte de pressupostos per al 2026. Sant Pere ha fet esment sobre l'escenari incert que s'obre en el sector del comerç internacional i ha dit que mantindran i ampliaran el pla d'ajudes aprovat l'any passat quan es van anunciar les noves mesures arancelàries de l'administració Trump.
Estem intentant fer una situació del mapa de riscos, de les possibles afectacions. Aquesta setmana que ve ens reunim amb tots els sectors més afectats, els reunim a la Consell. Volem saber el que estan patint, com ho veuen des de la perspectiva de l'empresa. Nosaltres, des d'Acció, ja hem fet un primer estudi de més de 40 pàgines amb el que nosaltres veiem des de fora que pot afectar, però ens volem reunir, tenir doncs un paquet de mesures, tant econòmiques com d'ajuda com d'assessorament, per totes les empreses afectades.
El Consell ha explicat que el conflicte geopolític tindrà uns efectes importants sobre les empreses més dependents de les pujades del preu del petroli i del gas.
Tot plegat mentre Israel multiplica els atacs sobre els països veïns, especialment contra el Líban, Iran amenaça amb una resposta més intensa i generalitzada i Donald Trump exigeix a Teheran la rendició incondicional.
Israel ha intensificat aquesta matinada l'ofensiva sobre Beirut, la capital feu del grup Hezbollah, que al llarg de la nit han atacat fins a 6 zones del sud del país densament poblades. El nombre de morts per aquests atacs ja supera el centenar. El govern hebreu també manté els bombardejos sobre l'Iran, que ha respost les últimes hores llançant drons sobre edificis residencials a Tel Aviv i Bahrain. També han estat atacats Qatar i l'Aràbia Saudita, que han pogut repel·lir els missils.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la tarda, els bombers busquen el conductor d'una furgoneta que ha arrossegat el riu Mugena a Llinars del Vallès. Alguns rius, recordem, superen el llindar de perill per la pluja i també s'ha tancat l'accés al parc fluvià del Besòs. Però anem cap allà per saber-ne l'última hora d'aquesta recerca. Ràdio Televisió de Cardedeu, David Auladell, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, els bombers de la Generalitat i de les Ciències Mèdiques s'han desplaçat per fer aquesta recerca. De fet, tenen el centre de control muntat a l'escola Ginebra, una escola a pocs metres, on s'ha trobat la furgoneta on no hi havia el conductor dins quan necessita els serveis d'emergències. 17 dotacions de bombers segueixen buscant, en aquests moments els meus estaven fent encara una recerca dins la furgoneta per veure si trobaven algun element d'això del conductor per poder-lo trobar, i seguien les recerques amb drons, amb helicòpters, i per tot el terme municipal de Llinars i també dels pobles del voltant al seu curs del riu. Fa uns minuts, l'alcalde de Llinars, Martí Pujol, en declaracions explicava que l'home era un veí de Mollet del Vallès, una persona gran, i que havia passat per aquell pas, en principi, estant tancat perquè la policia local, en episodis de pluja com el d'avui, normalment ja tanca aquest pas. De moment no se sap res de la recerca de l'home. Bombers de la Generalitat ha dit que no aturaran la recerca de moment i segueixen, tot i que està complicat que el rest de fosc i sempre hi ha molta aigua bruta i el cabal cada vegada, tot i que va reduint, segueix molt més dens i més fort del que ha dit habitualment.
Avui a la tarda hem tingut una desgràcia o una possible desgràcia, perquè encara no ho sabem del tot. Hem trobat un cotxe sense el conductor en la riera Mugent, al Mugent, i pensem que aquesta persona, doncs, el que portava el cotxe, l'estem buscant amb tots els mitjans. Hem començat amb la policia local, que són els primers que han arribat en el lloc, i bueno, hem fet tot el que hem pogut. Al no trobar el conductor, doncs, s'han activat tots els serveis d'emergència, els bombers, i a més també els Mossos d'Esquadra, i per tant estem a l'espera. Tenim aquí a l'escola Ginebró el centre de control per poder, amb ells els hi va bé, perquè queda un lloc més elevat, i esperem que la recerca no duri i que la persona, si pot ser, que la trobem viva.
Doncs sentíem les paraules de l'alcalde de Llinars. Gràcies, David. El pla Inuncat, de fet, continua activat per la possibilitat encara de pluja intensa i l'acumulació de 200 litres per metre quadrat, sobretot al nord-est del país.
El 112 ha rebut fins ara 375 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 268 incidents. L'ACA també ha emès diversos avisos per l'augment dels cabals d'alguns rius que han superat el llindar de perill. És el cas del riu Ter, a Sant Joan de les Abadesses, el riu Gès, el Pas per Torelló, el riu Tordera, a Fogars de la Selva, el riu Muga, Sant Llorenç de la Muga, el Gurri, a les Masies de Roda, o el Burgent, a Amer. En declaracions a la xarxa, la subdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, ha demanat de nou prudència i evitar accessos a rius, rieres i barrancs.
Tota aquesta aigua que va caient ja de seguida va cap a rius, cap a rieres, cap als barrancs, i es va canalant per anar cap al mar, no? I per tant, doncs, va incrementant aquests cabals dels rius, que és el que hem de vigilar avui, eh? Els rius incrementen aquest cabal que tenen, pot haver-hi alguna inundació en les zones properes a les lleres, i per aquest motiu demanem sobretot, doncs, aquesta vigilància de no acostar-se als rius, a rieres, a barrancs, no acostar-se a les lleres dels rius, també vigilar molt amb aquests passos que hi ha de guà, de passos soterrats en aquestes zones.
També s'alerta del temporal marítim per onades que podran superar els 2,5 metres, sobretot al litoral gironí. Un temporal que, tot i baixar d'intensitat, es mantindrà encara el cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
600 milions d'euros en polítiques d'igualtat depenen de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Així ho ha advertit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en declaracions a la xarxa quan falten 2 dies per la celebració del 8M. Ana Ruiz.
Una dotació pressupostària que depèn de l'aprovació dels comptes i que en el cas del departament liderat per Eva Menor se centrarà en la lluita contra la violència masclista i a favor de polítiques laborals.
Una de les coses que hem fet en aquest pressupost és incorporar la perspectiva de gènere i, per tant, hem avaluat totes i cadascuna de les accions de diferents departaments que impacten directament en la igualtat real de les dones, i això són més de 600 milions d'euros. El meu departament, 113, més de la meitat, 50 milions d'euros, més de 50 milions d'euros van destinats a l'erradicació de les violències masclistes. Per nosaltres és la principal prioritat.
La consellera d'Igualtat també lamenta que per diumenge vinent s'hagin convocat dues manifestacions a Barcelona. El moviment feminista sortirà novament dividit. Un dels blocs clarament abolicionista comparteix la crida a la regulació de la prostitució que fa un altre sector. Eva Menor, però, fa una crida a la unitat estratègica.
I la Generalitat commemora aquesta tarda el Dia de la Dona Treballadora amb un acte institucional. Les periodistes Olga Viza i Rosa Maria Calaf han fet la lectura del manifest. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Molt bona tarda. En els parlaments d'aquesta tarda s'ha remarcat que fa justament 50 anys que es va donar un fet que va marcar un abans i un després de casa nostra, i és que es van celebrar les primeres jornades catalanes de la dona. La convocatòria era de 3 dies al Paranimf de la Universitat de Barcelona i s'esperava que assistissin unes 300. Finalment van assistir unes 4.000 dones de tots els estrats socials, on cadascuna va parlar dels seus problemes i es va proposar solucions. Va concloure dient que tant de bo això serveixi per sensibilitzar i iniciar un camí cap a la igualtat. Així ho explicava la periodista Olga Viza.
Recordar aquell moment no és un acte nostàlgic. La memòria històrica ens permet entendre que els drets de les dones mai no han estat garantits de manera definitiva i que cada avanç ha conviscut amb resistència, reaccions i intents de retrocés.
Amb tot, recordem que aquest diumenge Barcelona acollirà dues mobilitzacions que recorreran els carrers del centre per exigir la fi de la violència masclista.
Doncs encara al voltant del 8M, el sector TIC i la salut són els àmbits amb més bretxa de gènere a Catalunya, segons l'indicador d'igualtat de gènere de la Cambra de Comerç. Carina Bebe.
Malgrat que hi ha un increment de matriculacions femenines en informàtica i enginyeries, les dones només representen el 26% del total, mentre que la participació femenina en l'ocupació al sector TIC retrocedeix per sota del 22%. Des de la cambra adverteixen que si no augmenta la presència femenina en aquestes aules, serà irreversible la bretxa de gènere en el mercat laboral de les TIC, que és el sector econòmic amb més projecció. Carme Poveda és la directora de l'Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç.
Per aconseguir-ho, jo crec que hem de fer visibilitat els referents femenins. Professores, emprenedores, científiques, directives, també els mitjans de comunicació, referents als mitjans, perquè d'aquesta manera les noies es vegin també més interpel·lades a estar en aquest sector.
L'indicador també adverteix que les dones tenen més mala salut que els homes i des de la pandèmia s'ha incrementat la bretxa. A més, malgrat estar més formades, estan més mal pagades a escala laboral. Els àmbits on s'ha reduït més la desigualtat és en política i en els jocs directius. Ara bé, no s'aconsegueix trencar el sostre de vidre en els jocs de poder, ja que la presència femenina a les altes direccions és només del 25%.
Commoció a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, per dues agressions sexuals comeses en pocs dies al municipi de només 3.000 habitants. Els Mossos investiguen els fets i aquest vespre hi ha convocada una concentració de rebuig.
L'alcalde Ramon Roque ha condemnat els fets, que en principi no estan relacionats.
Per tant, a Sant Joan les rebutgem, les condemnem, les perseguirem com a ciutadans, des de les institucions, i per tant doncs, esperem que les dues es resolguin com s'han de resoldre i per tant podem passar pàgina, però sobretot no oblidant el que ha passat, i això ens ha de servir perquè entre tots no torni a passar.
Els Mossos han detingut un dels presumptes agressors, un home de 30 anys sense antecedents, per un delicte d'agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació. El segon cas és una presumpta agressió sexual en un domicili del poble fa una setmana. De moment, no hi ha hagut detinguts.
En clau política, local, Junts per Catalunya pacta amb la plataforma d'extrema dreta Avenç Nacionalista a Manresa per presentar-se plegats a les properes eleccions municipals. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Junts va aconseguir 6 regidors el 2023 i Sergi Perramon, sota el segell de Front Nacional, en va obtenir 2. Precisament, Perramon ha sigut notícia els últims dies per haver rebutjat fins a 2 vegades Aliança Catalana per encapçalar les llistes de Manresa i de Barcelona. L'acord al que han arribat ha de servir, segons han explicat avui en roda de premsa, com a alternativa per als manresans que no estan conformes amb la situació de la ciutat, sobretot en matèria d'ocupacions, immigració i seguretat.
Una alternativa d'il·lusió, d'esperança al desànim generalitzat que té la ciutadania de Manresa en veure que aquesta ciutat va a la deriva.
El nostre objectiu és revertir les polítiques aplicades per Esquerra Republicana, molt influenciades per l'esquerra extrema. I això ha produït que Manresa entrés en una espiral de decadència.
Junts té entre cella i cella recuperar l'alcaldia de Manresa després de 2 mandats sense fer-ho i amb una possible irrupció d'Aliança Catalana a la ciutat que podria arribar amb força. A més, si els dos grups que ara s'ajunten s'aliessin amb Impulsem Manresa, que actualment estan a govern, s'acostarien als 10.000 vots, xifra suficient per governar.
I l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, és el nou vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Substitueix Jaume Oliveres, l'alcalde del Masnou, que abandona el càrrec que ocupava des de finals del 2023. Tot i que encara no s'ha fet públic el canvi, Pineda és ja la segona autoritat de l'ACM des del diumenge 1 de març. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
Isidre Pineda assumirà formalment la setmana que ve el nou càrrec durant la reunió de presidència de l'entitat municipalista que haurà de ratificar aquest nomenament. Pineda farà tàndem amb l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que és l'actual presidenta de l'Associació Catalana de Municipis. Isidre Pineda es mostra especialment satisfet per la nova responsabilitat i assegura que el càrrec permetrà treballar encara més en defensa del municipalisme.
El fet del nomenament com a vicepresident primer de l'ACM doncs em fa molta il·lusió a nivell personal, però jo crec que pot ser especial especialment interessant també per acostar tots aquests recursos i aquests serveis a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, i em posaré a disposició també per treballar en un àmbit que crec que és que els ajuntaments haurien de ser més coneguts i més reconeguts i més ben finançats.
Les noves responsabilitats d'Isidre Pineda van acompanyades d'un altre canvi, i és que la setmana que ve abandonarà formalment les seves responsabilitats al Fons Català de Cooperació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Departament d'Agricultura inclou Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat a la zona d'alt risc de pesta porcina africana després de detectar-ne un nou cas. En total s'han confirmat 21 nous senglars positius amb la malaltia.
Les noves confirmacions eleven a 216 el nombre total de casos amb 18 municipis totalment o parcialment dins de la zona del risc. En aquestes localitats està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup. D'altra banda, s'han analitzat 1.700 animals més que han donat negatiu. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha tornat a fer una crida a la calma.
Continuem amb aquesta estratègia de tancament perimetral i de captures, d'augment de les captures amb tots els mitjans necessaris, amb els drons, amb els tiradors, amb les trampes, etc, 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 d'acord? I sobretot un missatge de calma, confiança, el govern està i desplegarà tots els recursos que faci falta, el temps que faci falta per defensar el nostre sector agroalimentari, el nostre sector porcí.
En cultura arrenca aquest vespre el 45è Festival de Jazz Terrassa i ho farà amb el concert inaugural a la nova Jazzcava del trompetista Oriol Vallès i la saxofonista Irene Reig. Es podrà seguir per Canal Terrassa i la xarxa Més a partir de les 8. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El concert d'Oriol Vallès i Irene Reig uneix les dues bandes en un quintet únic amb Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, que combinen la música més original amb la reinterpretació dels clàssics de sempre. Durant el mes de març, Canal Terrassa emetrà 4 capítols especials dedicats al festival amb una selecció dels concerts més destacats i un monogràfic dedicat al popular pícnic jazz. Dijous, dia 12, es podrà reviure els concerts de blues de Carles Benavent, Guim Balasch, Reunió i Aicea Martí Artu. La resta de dijous de març es podran recuperar concerts com el de Tofu Martínez Blues Band, Dave Holland and Lionel Lueke o Francesca Tandoi Trio, entre molts altres resums. El 2 d'abril el programa estarà dedicat al pícnic jazz. Paral·lelament, el Festival de Jazz ofereix activitats com documentals, exposicions, maridatges o programes educatius.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni, bona tarda.
Toni, bona tarda, Ali. S'està celebrant la Copa de la Reina de Waterpolo al Sabadell i els 8 equips que lluiten pel títol són catalans. De moment, ja s'han classificat per a les semifinals el Catalunya i el Sant Andreu, que disputaran demà la primera semifinal. De fet, el Catalunya ha superat per només un gol, 8-9 al Sant Feliu, i de la seva banda, el Sant Andreu ha guanyat 8-14 al Mediterrani. El Sabadell ha guanyat ara fa uns minuts al Terrassa, el derbi vallèsà, 14-10. Les sabadellenques disputaran demà la segona semifinal contra el guanyador del Mataró Barceloneta. L'últim partit de quarts de final d'aquesta Copa de la Reina que tenim en joc ara mateix, inici de l'últim quart, Mataró 7, Barceloneta 6. Per tant, màxima emoció en aquest últim duel de divendres. Encara en waterpolo, demà el Sabadell, també el Terrassa i el Barcelona tenen cita als vuitens de final de l'Eurocup masculina. Els sabadellencs tenen a tocar els quarts, els terrassencs tenen opcions i els barcelonins haurien de fer una remuntada èpica. En patinatge artístic, aquest cap de setmana es disputa el campionat de grups de show i quartets, que es podrà seguir en directe a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. En grups grans, demà dissabte, el Club Patinatge Artístic Olot és el gran favorit. Olot Televisió, Nadalia Moreno.
Després d'aconseguir la primera posició amb una clara avantatge respecte als altres rivals, el Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a conquerir el campionat de Catalunya després que l'any passat no aconseguís la primera posició. Aquest any, Granollers tornarà a ser la seu del campionat català, on el grup de show gran vol continuar amb els resultats aconseguits en la semifinal de fa 3 setmanes. Durant aquests dies, les patinadores han pogut perfeccionar encara més la coreografia i adaptar-se a una pista que serà més gran. Ho explica l'entrenador i coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol.
No som gaire partidaris de fer canvis i la veritat és que en absolut cap de les 3 coreografies s'ha realitzat canvis i el que s'ha fet són millores a nivell de sincronització, a nivell tècnic, més de domini de patir i els dibuixos, poder doncs obrir molt més els espais perquè aquesta coreografia s'ha pogut adaptar amb unes mides que ara serà una pista una mica més gran de la que ens vàrem trobar a la semifinal.
El Campionat de Catalunya es dividirà en 2 dies. Dissabte serà el torn del grup de show gran del CPA Olot amb Estic Enganxat, que sortirà en l'última posició darrere del CPA Tona. La competició es podrà veure durant tot el cap de setmana per Olot Televisió i la xarxa Més.
En futbol, a la primera divisió masculina, demà a 16:45 PM, Llevant Girona, i a 9:00, Athletic Club Barça. Escoltem l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
Sí, té un equip fantàstic. Per mi és un dels millors. I bé, no miro enrere els altres partits perquè és una situació diferent i no serà senzill. Juguem fora i tots sabem que a casa són un equip diferent. Això també és el que esperem. El meu equip està bé, l'ambient és un fantàstic i també l'actitud i el rendiment als entrenaments també, i estic molt content.
I en bàsquet tenim en joc la jornada de la Lliga Femenina abans de l'aturada per la finestra FIBA. La penya, amb urgències, després de la mala dinàmica en la que es troben, a només una victòria del descens, acaba de perdre la pista de l'Araski, 83-68. A les 8 ara comença el duel pel lideratge Fontajaules per Girona-Saragossa i a 2 quarts el Cadí-la-Seu, que juga la pista del Leganés amb el debut del nou entrenador de Pepe Vázquez.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passi molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Hey, what you waiting for? Back here at my front door. Standing crying, eyes are lying, tears don't hit the floor. What are you waiting for? Go turn this love into a sad song.
Xarxa de comunicació local.